Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Menorca. Excel Camarasa.
Bon dia, Menorca. El 80% dels mestres d'escoleta s'han sumat a la vaga convocada per avui. Exigeixen millores laborals i millors condicions per atendre els infants. La majoria de famílies els donen suport i tampoc no han portat els petits als centres. Avui que vespre es manifesten a la plaça d'Esborn. Tot d'una, en donant més detalls.
Edició Menorca. Excel Camarasa.
Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
Entrem en matèria. Seguiment massiu a la vaga de mestres d'escoleta convocada avui. Segons els sindicats, l'aturada ha tingut un seguiment del 80% entre els treballadors i prop d'un 70% de les famílies no han duit els infants a les aules. Denuncien ratios massa elevades i també manca de personal. Reclamen millors condicions laborals, més recursos per garantir una atenció de qualitat als infants. Laia Coll és portaveu de la plataforma Menorca 03.
A més, durant aquests darrers cursos s'està implementant les aules eficients econòmicament i, clar, els criteris pedagògics ja no hi són perquè creen inestabilitat en els grups, en el personal. Realment no hi hauria d'haver aquest tipus de caire lucratiu en l'educació dels nostres infants, no?
Un exemple de seguiment i suport s'ha viscut a l'escoleta Ses Canaletes de Sant Lluís. Ha estat escenari d'una trobada de suport a les educadores infantils. Famílies i professionals s'han unit per denunciar la manca de recursos, les ràtios elevades i també reclamar millores laborals. La trobada ha visualitzat el suport de les famílies a les reivindicacions de les educadores. En aquest cas, ha estat la mateixa APIMA qui ha impulsat l'acte per donar veu a les demandes del sector 03. Famílies i mestres han volgut reivindicar conjuntament la importància educativa d'aquesta etapa. Sentim Cristina Herrera, membre de la PIMA, i Eva Bordoi, directora de l'escoleta.
Nosaltres estem al seu costat perquè millorin les seves condicions i al final això va de la mà amb la qualitat educativa dels nostres fills, que és el que no podem oblidar.
Al final saben que no només estem batallant, diguéssim, pels nostres drets i per tenir una feina digna, en condicions dignes, sinó que és per un benefici de la infància del 03.
La jornada de vaga culminarà amb una manifestació avui a les 6 del capvespre a la plaça d'Esborn de Ciutadella. Precisament a Ciutadella, ANAM, l'Ajuntament demana al Ministeri que agilitzi els tràmits per fer realitat la nova seu judicial del municipi. Fa 3 anys que el consistori va cedir els terrenys al Ministeri de Justícia. Hores d'ara ja es disposa del projecte redactat que actualment s'està revisant. L'inici de les obres es preveu per a finals d'any o per a principis del 2027. Contempla una inversió superior als 15 milions d'euros per construir un jutjat de nova planta a la zona de Santa Rita que ha de permetre traslladar allà tota l'activitat judicial. I és que les actuals dependències presenten mancances importants i des de fa temps. Manca d'espai, problemes d'accessibilitat i edificis antics que suposen una dificultat afegida tant per als treballadors com per als ciutadans. Maria Jesús Begú és batlessa de Ciutadella.
Expressam la nostra preocupació per tots aquests terminis que s'acumulen i demanam aquesta agilització dels tràmits pendents i que realment els jutjats comencin a veure el seu final, no? I que sigui una realitat per al nostre poble.
El nou jutjat és una infraestructura llargament reivindicada i considerada essencial per garantir un servei públic de justícia adequat a la ciutadania. A la platja de Sant Tomàs, es mitjorn gran, només hi queda oberta una de les tres passarel·les d'accés a l'Arenal. Fa uns mesos es va tancar la primera, que va quedar malmesa per un temporal. I ara, la caiguda d'una turista ha obligat a tancar la segona. Fa uns dies, una britànica de més de 70 anys va caure mentre utilitzava les escales d'aquesta segona passarel·la, a la qual li faltava un esglaó. Va patir un traumatisme al cap i va requerir punts de sutura. Per evitar més accidents, l'Ajuntament ha decidit tancar aquest accés. És la segona passarel·la, com dèiem, que es clausura en aquesta urbanització després que el temporal de principi d'any també deixés malmesa l'única rampa d'accés per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest primer cas, Costes explica que el començament de les feines a la rampa és imminent, ja que l'actuació estava prevista per a finals d'abril o principis d'aquest mes de maig. Onofre Obrador és socorrista responsable de la platja de Sant Tomàs.
Va ser la primera accidentada de seguir tenint constància per culpa de l'estat de les passarel·les d'enguany. Aquí a Sant Tomàs no havia passat mai que estigués tan deteriorada la platja. Qualsevol persona que s'ofresqui d'una incapacitat o d'algun defecte motor que no pugui que l'impossibiliti caminar com qualsevol altre no pot accedir a aquesta platja.
L'Ajuntament d'Es Migjorn carrega contra Costes i li exigeix la reparació integral i immediata d'aquestes passarel·les.
L'actualitat de Menorca a IB3 Ràdio.
En plana política, el PP de Menorca demana la dimissió del diputat socialista Marc Pons i també una rectificació pública després que la Comissió d'Ètica del Govern hagi considerat que el conseller de la Mai Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, no està sotmès a cap incompatibilitat pel fet que familiars seus gestionin un port esportiu a Da. Els populars demanen que el PSOE assumeixi responsabilitats ara que diuen s'ha desmuntat la campanya de difamació contra Lafuente. Sentim el president dels populars menorquins, és Cristóbal Marquès.
I per tant, nosaltres deim prou, ja basta. Quan s'acusa algú públicament i després es demostra que tot era fals, el mínim és demanar disculpes i assumir responsabilitats. Per tant, des del Partit Popular de Menorca exigim una rectificació immediata i la dimissió de Marc Pons per haver liderat aquesta campanya basada en insinuacions i mentides.
L'acord de la Comissió d'Ètica exposa que no està demostrat que l'alt càrrec tingui activitats o interessos privats i incompatibles i que tampoc no hi ha indicis que hagi influït indegudament en expedients del Consell d'Administració de Ports. Més qüestions. Tret de sortida avui a una nova edició del Cine Dolore, el Congrés Mundial contra el Dolor. Des d'avui i fins diumenge, experts en diverses disciplines relacionades amb el dolor es donen cita en aquest esdeveniment de referència mundial que converteix l'illa en un espai de pensament, divulgació i innovació al voltant del dolor, oferint una mirada integral que combina medicina, ciència, humanitats, emocions i també tecnologia. El Cine Dolore ofereix diverses activitats, entre les quals aquest congrés que aplega experts de primer nivell mundial amb conferències magistrals, taules rodones científiques i també sessions formatives especialitzades. També hi haurà conferències divulgatives sobre el tractament del dolor a tots els municipis. Són els divendres que vespre, de manera simultània, i s'adrecen a tota la ciutadania en general. Jordi Moya és cap del Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Teràpia del Dolor de l'Hospital Mateu Urfila i també director del Cine Dolore.
Menorca se convierte una vez más en un parque temático único en el mundo contra el dolor y por la calidad de vida. En este parque temático se desarrollan múltiples actividades culturales, deportivas, musicales, también científicas, porque no tenemos que perder de vista que el dolor tiene dos grandes aliados, unos que no se ve y otros que no se puede medir, pero afecta a nada menos que al 20% de la población según la Organización Mundial de la Salud. Con lo cual, en Menorca tenemos suficiente gente afectada para poder asistir a todas estas charlas únicas.
El Cine Dolore inclou, a més de les xerrades municipals, un ampli programa d'activitats, entre les quals destaca la cerimònia inaugural que se celebra avui que vespre a l'Hotel Menorca Occidental de Punta Prima.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
I no deixem la salut perquè creix el consum de vapejadors i begudes energètiques entre els adolescents. Molt joves ja els consumeixen amb normalitat, també dins els instituts. Una informació de Cristina Tomàs.
Ciutadella ja ha aixecat enguany 7 actes per consum de vapejadors dins els instituts, segons Margarita Pastrana, policia tutor de Ciutadella.
També ens hem trobat en la ignorància dels pares que es pensen que és una joguina i efectivament no és una joguina, i amb el tema de mostres, pues, que inclús pues, se'ls abouen per berenar. Un alumne que inclús li costava rendir, no? Que es vespre no podia dormir, i resulta que per berenar pues, es bevia pues, un parell de llaunes de mòster.
El consum està completament normalitzat entre els adolescents. Un de cada dos joves ho ha provat o en consumeix de forma habitual sense pensar en els efectes de la salut.
La gent pensa que es va, però és molt millor que el tabac.
Els experts alerten d'un canvi d'hàbits. Es fuma menys tabac i cànnabis, però augmenta el consum de vapejadors. També s'ha detectat una baixada en el consum de begudes alcohòliques en favor de les begudes energètiques. Entre els 12 i els 16 anys, més de la meitat dels adolescents n'ha consumit durant el darrer mes i gairebé un de cada quatre les mescla amb alcohol. Alberto Borràs és subdirector de Projecte Home Menorca.
Una percepció de menys riesgo, que además és peligroso perquè además piensan que no lo hago bien pero no lo hago mal. ¿Sabes? No lo hago tan mal como si fumase tabaco, como si fumase otras cosas.
Els professionals alerten que aquestes begudes poden provocar insomni, problemes de concentració i afectar la salut cardiovascular i mental. I recorden que els vapejadors també creen addicció i contenen substàncies tòxiques presents en dissolvents o detergents molt perjudicials per als pulmons.
Gràcies, Cristina Tomàs. I atenció a aquesta informació perquè un tram del camí de cavalls al seu pas per Arenal d'en Castell es troba tancat aquests dies per una batuda contra cabres silvestres en diferents finques del municipi. La Conselleria de Medi Natural ha utilitzat la caça d'aquests animals a petició de l'Ajuntament d'Es Mercadal, ja que han generat queixes entre alguns residents pels danys i destrosses que provoquen en jardins, horts i vehicles, entre d'altres. Diversos caçadors disparen els animals amb escopetes, la qual cosa ha alertat algunes persones que es troben a la zona. Pel que fa als exemplars abatuts, els cadàvers no es retiren, excepte en aquells casos en què quedin visibles o pròxims a zones transitades. Aquesta decisió respon a criteris de gestió ambiental i d'equilibri ecològic, ja que contribueixen a l'alimentació d'aus carronyaires presents aquí a l'illa com milanes o bé miloques. A l'accés al camí de cavalls hi ha una senyalització que informa que es troba tancat aquest tram fins demà dia 8 per tasques de gestió i manteniment i s'informa d'una ruta alternativa.
L'actualitat insular a IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Moment ara per a la informació esportiva. Parlem de bàsquet perquè l'Estia Menorca disputa demà el darrer partit de la fase regular contra un Melilla ja descendit. Un enfrontament sense res en joc per part dels dos equips, més enllà d'intentar tancar la Lliga amb un bon gust de boca. Els menorquins volen donar un nou triomf a l'afició abans dels quarts de final del playoff d'ascens de la setmana que ve. Davant el dubte de si és millor reservar jugadors o bé assegurar el seu rodatge amb minuts a la pista, el tècnic Javi Zamora ho té clar.
Pues intentaremos equilibrar las cargas de trabajo, intentaremos que todos los jugadores, como bien decías, tengan esa chispa y ese ritmo de máximo de competición, pero lo que sí vamos a hacer también es respetar muy mucho el partido, tratar de sacar una victoria que para nosotros es importantísima.
El club disputarà per primera vegada des de la seva refundació una eliminatòria d'ascens, tot i que encara no és oficial, el més probable és que el rival sigui el Leima Corunya, equip que ja ha anunciat que en cas de disputar l'eliminatòria, el primer partit s'avança un dia i es disputaria el pròxim dijous, una qüestió amb la qual l'Estia Menorca no hi està d'acord.
Estoy convencido que tanto la competición como la liga tendrá el respeto suficiente por las bases y por nosotros para que todos los implicados en los playoffs tengan las mismas condiciones y puedan luchar de la misma manera, ¿no?
Avançar el partit suposaria reduir el temps de preparació i haver de passar més temps a Galícia, un contratemps amb el qual el club diu no compta. Tram final per a la cultura. Parlem del RAW Photo Fest, el nou festival internacional dedicat a la fotografia documental que arrenca amb 1.000 participants inscrits. Una programació extensa amb exposicions, activitats, tallers i conferències que omple l'O fins diumenge. L'any 1964, Zàmbia va posar en marxa un programa especial amb l'objectiu d'enviar el primer africà a la Lluna. Aquesta és la història que explica l'exposició Els Afronautes, que es pot veure des d'avui al Centre Cultural Loac de l'O. És una de les 23 exposicions que formen part d'aquest certamen i que es poden veure en diferents espais de la localitat menorquina. Un dels ingredients principals d'un festival que compta ja en aquesta primera edició amb 1.000 participants. Sentim Jorge Delgado Ureña, cofundador de The Raw Society, i tot seguit el balladolo José Luis Banejam.
Igual un 30% igual és d'Estados Unidos, després repartidos por Europa, de todos los países que te puedes imaginar, y luego otras partes del mundo, de China, de Australia.
No podem estar, ja dic, més satisfets al respecte de com ha respost la comunitat internacional vinculada en el món de les fotografies.
Amb la cultura, un dia més arribem a les 2:45 del migdia. Això és tot per ara, recordin que l'actualitat continua aquí, a la sintonia d'IB3 Ràdio.